Clàssics en viu. La música clàssica per tots els públics amb Jordi Tomàs.
Què tal? Benvingut, Jordi Tomàs.
Hola, aquí, amb vosaltres, molt ben acompanyats tots.
Acompanyats de bona música, Jordi Tomàs, professor de l'Estudi Musical La Sala i director de l'Aula de Música del Centre Moral i Cultural del Poble Nou. Endavant, què ens portes avui? Quin clàssic de nostre, de la Terra, ens redescobreixes?
Doncs avui us porto un clàssic doblement clàssic. Veureu, és senzill. Si jo et dic avui, Mercè, que de cop i volta et començaré a parlar de música popular, què em diries?
Ai, ara em veig ballant ja una dansa tradicional catalana.
Doncs no, sardanes no, encara més antic me'n vaig, eh?
Sí?
Sí, encara més antic. I veureu, us porto, de fet, unes obres que són d'un compositor que es diu Francesc Alió, que va néixer el 1862 i va morir el 1908. Molt jovenet, 1862-1908, ja veieu que, molt jovenet, jove, eh? Un senyor que va morir jove. I que realment d'ell en conservem molt poques obres, molt poquetes, aquestes cançons que us portaré avui i una altra sèrie de cançons i alguna peça per piano, però molt, molt, molt poca cosa. I aquestes cançons que us porto avui, en realitat són cançons populars. Vosaltres direu, porta cançons populars el Jordi avui? Doncs sí, us porto cançons populars que el senyor Francesc Alió va dedicar-se a posar-li un acompanyament per a piano. Veieu que senzill? Fins aquí direu, que estrany que el Jordi ens porti això. Doncs mireu, primer, abans de parlar d'aquestes cançons, n'escoltarem una, El Pardal, que segur que tots alguna vegada heu cantat. Jo, de fet, cada estiu la sento a Cervera, quan arriba, diguem-ne, hi ha un dia que fan un dia especial, que és Sant Magí, a Cervera, no? I aleshores, doncs, a la missa de Sant Magí sempre s'acaba amb un cant coral, justament amb aquesta cançó, amb El Pardal, i sona així.
Una cançó
segur que molts dels nostres radioients l'estaven tararejant a casa perquè l'havien sentit els seus avis, els seus pares, o, per què no, en el poble, com jo, a qualsevol dels concerts de qualsevol coral, diguem-ne, de barri o de poble. Bé, la qüestió és que aquestes obres van ser composades l'any 1891. Bé, van ser composades, van ser arreglades el 1891 per Francesc Alió, com us deia abans, per tal, diguem-ne, de fer una cosa molt senzilla, que era que aquestes cançons populars que la gent cantava pel carrer agafessin un embolcall diferent. És a dir, en el moment en què se li posava un acompanyament per a piano, fixeu-vos-hi que aquestes obres passaven del carrer al petit Saló Burgès. És curiós, només amb un acompanyament per piano, clar, un cant popular al carrer no es pot cantar amb un piano, és obvi, no? En què l'acompanyaríem? O bé amb una guitarra, o bé si tinguéssim algun instrument de vent que algú toqués, algun flabiol, alguna cosa d'aquestes, i l'altre cantés. Però Francesc Alió el que vol és justament fer que la música, diguem-ne, popular, la cançó popular, entri dintre del saló burgès. I, per tant, aquestes cançons populars harmonitzades per Francesc Alió, són el punt d'arrencada de la cançó de concert catalana. Si no s'hagués donat aquest mirament cap a la cançó popular, si aquesta cançó popular no hagués entrat dintre el salonet burgès, la nostra cançó catalana de concert, la nostra cançó sèria de concert, no hagués, diguem-ne, viscut després. Doncs us deixarem amb una altra d'aquestes cançons, et sembla, Mercè?
Perfecte, endavant.
I estic segur que aquesta tots la tararejareu.
Jo, escoltant aquesta cançó, ara em comentava el Jordi, però escolta, t'agrada, m'agrada molt Olga Miracle, deixa'm-ho dir-t'ho, i per ser l'acompanyament, Jordi Tomàs al piano, eh? Que això no ho diu, però també s'ha de dir, perquè és la música que estem escoltant. Jordi, ara jo tinc un dilema amb l'autor d'avui, perquè realment jo crec que el Jordi em preguntava, per tu t'agraden aquestes cançons? Sí, m'agraden, el que passa que el fet de voler-ho aburgesar, a mi no m'agrada. Jo trobo que aquestes cançons s'han de quedar de l'origen, no? On s'han creat? S'han creat, doncs...
En el poble.
En el poble s'ha creat com la mare li canta a la filla i aquest és el vincle bonic i el sentit de la cançó. El fet de voler-ho portar en un altre context és on, per mi, es perd. Però bé, és una reflexió que faig, a l'escoltar-ho.
La reflexió de la Mercè, que ara jo li contestaré amb una altra reflexió. Mireu, ara posarem a la Mercè, allò que diuen en castellà, en un aprieto. Mira, Mercè, imagina't que jo entro ara per la porta i jo et començo a cantar. Les nenes maques al dematí... Sabries continuar?
Jo no cantaré, però sí. Salsen i reguen.
Exacte, salsen i reguen, salsen i reguen. Bé, doncs això que acaba de passar... Doncs, figureu-vos, per fer un símil actual, que jo ja no puc fer amb els meus alumnes. Jo no puc entrar en una classe i dir amb els meus alumnes les nenes maques i ells sàpiguen continuar. El vincle de la cançó tradicional es talla. És a dir, amb 15 anys cap aquí, els nostres alumnes no saben cançons populars. I ara la Mercè em dirà, i ara què té a veure això amb això que estem dient?
No, tens raó. Per alguna manera és com els juglars, no?, que es traspassa la tradició.
Aleshores, el que passava a començaments del segle XX, finals del segle XIX, començaments del segle XX, és que la burgesia havia perdut el vincle amb la cançó tradicional. I, per tant, si s'havia perdut el vincle, es necessitava la recuperació del vincle perquè aquesta burgesia acabés fent un art que fos també un art català. El fundador de l'Orfeó...
I agradava, Jordi?
Sí. És a dir, en el moment en què es van posar aquests acompanyaments i que, per tant, allò va passar a ser, diguem-ne, de bona posició, perquè la nena podia cantar la cançó acompanyada en el piano de casa. Això m'agrada molt. El fundador de l'Orfeó, Millet, deia que s'havia fet molta música en català, però no s'havia fet música catalana encara. I per què ho deia? Perquè no s'havia ensamblat amb una música que fos pròpiament d'arrel catalana. Per tant, la tasca de Lió era una tasca molt important. El Lió es va posar allò, mans a l'obra, a fer, diguem-ne, aquesta feinada, a fer la feinada de... agafem aquestes cançons. De fet, em va harmonitzar 23. D'aquestes 23 cançons que va harmonitzar, algunes s'han fet tan famoses com Els Segadors. Els Segadors la va harmonitzar ell, li va fer aquest petit acompanyament, i d'aquí després es va popularitzar. Si no, no s'hagués popularitzat. Però entre aquestes cançons, ara n'escoltarem una especialment, ara diré una paraula que no és gens sèria, especialment guai. I per què diré especialment guai? Doncs per una senzilla raó. Mireu, Pau Casals va popularitzar el cant dels ocells. Estem d'acord? Mm. Amb el seu violoncel, arreu del món. Mm. Però abans de Pau Casals, una cantant nostrada, que quan va arribar la Guerra Civil se'n va anar i se'n va anar cap a Sud-amèrica, va popularitzar en l'harmonització de Lió una cançó de Nadal nostra, que era El noi de la mare. De tal manera que si avui aneu a l'Argentina, per exemple, coneixen molt més El noi de la mare que qualsevol altra cançó catalana i espanyola en general. Perquè aquesta cantant, que era la Conxita Badia, que va ser, per exemple, professora de Montserrat Caballé, i que va ser una de les cantants més importants de cançó d'elit d'aquell moment, acompanyada per Alfred Cortó, alumne d'Enric Granados, per tant, una persona molt, molt important, la va popularitzar per tota Sud-amèrica. I en aquesta harmonització, que és la que ella va popularitzar, l'escoltem ara.
Jordi Tomàs ens porta música i, bé, això és que és el bo de la cultura, no? Que ens fa reflexionar i bé, i crea ara uns debats que...
El Mercè està molt polemista avui, ja veureu.
No, però realment, bé, hi ha tantes teories que han existit al voltant d'aquest tema. Ara justament estàvem parlant del debat que pot sorgir en el tema de l'òpera mateix, no? O sigui, ets consumidor d'òpera per televisió. Ara potser els oients estan una mica perduts del que estem explicant, Jordi, però d'alguna manera és el tema
clar, la Mercè que t'ha proposat l'autor. Està dient si amb el fet de treure una peça del seu context, sigui quin sigui aquest context, doncs va en favor de l'obra, no?, o no. I, per tant, deia, si l'òpera la traiem d'un teatre d'òpera, continuarà sent òpera. La cançó popular, si la traiem del carrer, no deixarà de ser cançó popular. Sí, és que en realitat ha deixat de ser cançó popular. És que ho has dit molt bé. Ha deixat de ser cançó popular per convertir-se en una cançó culta. Ah, aquí està el quid de la qüestió. Fixeu-vos-hi. Però això que tant ofusca a la Mercè, diguem-ne que té...
Em fas pensar, Jordi.
Que té tota una sèrie de punts importants. Fixeu-vos-hi. Penseu que estem a finals del segle XIX. Catalunya i tota Espanya en general no li ha fet cap mena de cas, diguem-ne, a tota la seva tradició musical. Som, diguem-ne, un país d'influència absolutament culturalment, d'influència francesa i d'influència italiana en el camp musical, francès i italià, bàsicament. I, pel contrari, pel nostre voltant han començat a créixer tot una sèrie d'escoles nacionals. A Rússia han començat a mirar cap a la seva música popular i a partir d'aquesta música popular han creat un nou llenguatge que, aleshores sí, aquesta música popular es traduirà en un nou llenguatge simfònic culte. El mateix ha passat a Txèquia. És a dir, això que en diem la perifèria europea, perquè podem dir que la música, bàsicament, fins aquell moment havia estat Alemanya, Itàlia i, en segon terme, França, la perifèria europea comença a despertar-se. I aquí, tard o d'hora, havia de passar amb un cert retard, evidentment, però justament va ser Felip Pedrell, que és el pare de la musicologia espanyola, qui anima els compositors a estudiar la cançó popular com a principi i font de la música nova que s'havia de forjar arrelada a la terra. Aquesta música popular no només esdevenia, diguem-ne, com en el cas de Lió, una, diguem-ne, una peça que senzillament li posàvem una harmonització i l'extrèiem d'allà, sinó que moltes vegades el que suposava també era l'assumpció de ritmes que no eren habituals amb la música culta, l'assumpció d'escales, que tampoc eren habituals en la música culta, que només trobàvem amb la música popular. Per tant, l'estudi de tota aquesta música popular, l'estudi i la culturització d'aquesta música popular, de posar-la en l'alta cultura, perquè ens entenguem, el que va fer va ser justament capgirar tota l'alta cultura, tota la música, diguem-ne, acadèmica i tota la música simfònica. Fixeu-vos-hi quines curiositats i casualitats té la vida. Jo he dit que el 1891 es van composar aquestes cançons, però és que el 1891 es funda l'Orfeó. El 1891 es donen els grans concerts de piano de Vidiella, que ara ja no recordem qui era Vidiella, però va ser un dels grans pianistes europeus del moment català, i en aquell moment Vidiella fa, en aquell any, és famós les grans gires de concert que fa per Catalunya Vidiella. És l'any que es va presentar Pau Casals a la sala d'actes de l'Ateneu, un jove Pau Casals. I és el mateix any que es donen les conferències sobre música religiosa de Felip Pedrell. Aquell any es donen tota una sèrie de circumstàncies que fan, diguem-ne, que els nostres compositors agafin una especial esbranzida cap a la idea de crear una música específicament catalana. I és aquesta el valor d'aquestes peces de Francesc Alió, que s'ajunten en tot un moment, que serveixen de model per a després crear una cançó que ja no és pròpiament popular, sinó que és una cançó, diguem-ne, culta, però que s'ha fet recordant aquest món popular, i també el moment en el que es fan. Francesc Alió, repetim, és un compositor important a casa nostra. Segurament no és un monument aquest que fa Francesc Alió a la música europea ni internacional, però sí que és un monument per a la nostra pròpia història de la música, i per això el retrobàvem avui. Aquestes cançons populars, com a, diguem-ne, com a font de tot un moviment de cançó culta, no us penséssiu pas que és pròpia, única i exclusivament nostra. De fet, el moviment romàntic a començaments del segle XIX, per tant, 100 anys abans que nosaltres, perquè ens entenguem, ja havia fet aquest procés. El moviment romàntic, amb Schubert al capdavant, el que havia fet era imitar justament les estructures de la cançó popular. Això s'havia donat a Àustria i a Alemanya. Per tant, digues, Mercè.
No, continua.
Per tant, vull dir que no ens penséssim pas que és un moviment, una manera de fer només nostra. No, aquestes cançons populars s'havien portat al Saló Burgès a tota Europa. El que passa és que s'havia fet 100 anys abans. Per què? Doncs per una cosa molt senzilla. Doncs perquè això és, diguem-ne, és producte del pensament romàntic. Què ens passa en els països mediterranis? Doncs que els països mediterranis el romanticisme ens arriba molt tard, però jo sempre dic per una senzilla raó, perquè tenim massa llum, massa sol i massa sorra daurada. I aleshores, com que tenim tot això, fa que el món romàntic, a fi a les fantasmagories, a fi als misteris, no acabin mai de calar fort en el nostre esperit. En el nostre esperit, tant aquí a l'hispànic com al mediterrani.
Estic totalment d'acord, eh? Com ens pot arribar a influir, sobretot, escoltar una peça un dia de pluja o bé un dia assolellat.
Ah, exacte. O mirar un quadre o mirar el paisatge que ens envolten. En un paisatge ple de boires hi pots veure fantasmes. En un paisatge ple de pins, de sol...
I de llum.
És més difícil que vegis fantasmes, a no ser que estiguis una mica alienat. No?
Tot i així, haig de dir avui, Jordi, que estic canviant una mica la meva opinió. M'has fet canviar una mica l'opinió. Com l'altaveu de la burgesia realment doncs, pot ajudar a calar l'obra. I això és el més important és que l'obra no mori mai.
No mori, i a més, repeteixo, si la burgesia mira l'obra, la mirada transforma també l'obra. Evidentment ja no és una obra popular, s'ha convertit en una obra burgesa i, per tant, en una obra de saló. Doncs us deixaré amb una última d'aquestes cançons, que és molt, 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 molt coneguda, Caterina de Lió. I amb això us deixem una forta abraçada, radioients.
Ràdio Estel. Ràdio Estel.